Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Si piensas que hoy vamos a hablar del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues no te equivocas, vamos a hablar de esto, lógicamente. No en vano ha sido la emisión no deportiva más vista del año en televisión. Casi 6 millones de espectadores vieron el debate de anoche. Desde luego interés ha despertado, pero no tanto como se podía pensar, porque de todos los cara a cara celebrados hasta la fecha, este ha sido el menos visto. El récord lo tiene el debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero de 2008. Que vieron más de 13 millones de españoles, más del doble que el de ayer. Claro que, lógicamente, la fecha también influye. Este último fue en febrero y el de ayer, julio, con mucha gente ya de vacaciones o en modo verano desconexión. Hablando de verano, el calor precisamente puede tener influencia directa en el resultado electoral. A esta hora se están rondando los 34 grados en Zaragoza, los 38, por ejemplo, en Granada y los 35 en Albacete. Son los tres puntos de España, las tres provincias que hoy tienen marcado el nivel rojo, la alerta roja de la EMET. A partir de mañana miércoles se empieza a remitir la ola de calor y ya el jueves se notará que las temperaturas bajan especialmente un poquito más. Pero una vez pasada esta ola, lo que nos importa es conocer cuándo puede llegar la siguiente. Algunas previsiones ya permiten observar el tiempo a una semana e incluso a dos. Y en algunas de esas previsiones ya podemos ver ¿qué se espera precisamente para el domingo 23 de julio? Hemos consultado varias y coinciden en lo básico. Hará calor, obviamente, claro, estamos hablando del mes de julio, pero parece ser que no va a ser tan alto como estos días, aunque sí se pueden rondar los 40 grados en el sur. En la cornisa cantábrica habrá temperaturas bastante más suaves y también en las Islas Canarias. Ya lo sé, quedan todavía 12 días y la cosa puede cambiar muchísimo, pero estos datos coinciden en varias previsiones y dejan una pista de lo que puede pasar el domingo electoral, en el que parece que tendremos temperaturas moderadas para ser este mes de julio. En todo caso, pase lo que pase, los horarios de votación no se van a cambiar. No se puede. Se rigen por una ley orgánica que solo puede modificarse por mayoría absoluta en el Congreso. Ahora no se puede cambiar nada. De hecho, los miembros de las mesas electorales ya están recibiendo los manuales para estas elecciones. Es un cuadernillo de 36 páginas donde se explica qué función tienen los tres miembros de la mesa y cómo debe producirse la votación. Ahí está muy clarito, que se vota desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, como toda la vida. Lo que sí pueden hacer las administraciones es recomendar que determinados segmentos de la población, como por ejemplo las personas más vulnerables, las personas mayores, acuden a votar a unas horas determinadas para evitar el calor. Pero bueno, en el fondo, esto lógicamente depende del sentido común de cada uno. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra en Cataluña tratan de identificar el cadáver de un niño de 2 años encontrado a primera hora de esta mañana en una playa de la localidad de Roda de Berá, en la provincia de Tarragona. Con varias partes de su cuerpo mutiladas, la investigación apunta que podría tratarse de la víctima del naufragio de una patera y que la corriente habría arrastrado al este cuerpo hasta la orilla. En Madrid ha sido detenido un hombre por intentar matar a su mujer con un taladro. Fueron los gritos de auxilio de la víctima, que estaba con su hijo pequeño, quienes alertaron a un agente de la Guardia Civil en prácticas que en ese momento estaba fuera de servicio y que consiguió detener esa agresión. Y nuevo éxito en esto de las subastas de las letras del Tesoro. Este martes ha logrado captar cerca de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Las primeras remuneradas a un interés del 3,5%. Las segundas a cerca del 3,8. Son máximos de los últimos 12 años, así que al pequeño ahorrador le viene muy bien. Y la dictadura sandinista de Nicaragua recrudece la persecución a la Iglesia Católica en este país. El sacerdote Fernando Zamora, canciller de la diócesis de Siuna, ha sido detenido tras participar en una misa junto al cardenal Leopoldo Brenes. Zamora es el séptimo sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. Y Marisol García ha sido elegida nueva presidenta de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad en España durante la Asamblea General que este movimiento está celebrando y ha celebrado en Segovia.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid renueva a Rudy Fernández.
Sí, señor. El capitán del Real Madrid y de la selección española de baloncesto va a seguir una temporada más vestido de blanco. El club renueva hasta 2024, lo que es su 13ª temporada de blanco, y terminará contrato con 39 años. En la Liga, ya con todos los equipos en marcha, salvo el Alavés, hoy ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde. Primer objetivo, comenzar la Liga ganando el primer partido al Real Madrid. Y respuesta a los que piensen que el Athletic está detrás de la sanción a Osasuna para ocupar su puesto en la Conference League.
Un problema de Osasuna, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces Osasuna el año pasado fue séptimo, le corresponde jugar y ya está. Y respecto a esa cuestión de que nosotros podemos tener algo que ver, es absolutamente falso, es una noticia falsa, que quien la ha sacado está pensando solo en predisponer a la afición de Osasuna contra nosotros, porque nosotros, bueno, eso es porque no conoce el Athletic.
Hoy vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso, lo hace con la 10ª etapa, media montaña y terreno rompepiernas. Y en Wimbledon, clasificado Carlos Alcaraz para cuartos de final, juega mañana. Hoy atención a Djokovic, que juega a eso de las 4 de la tarde ante Rublev.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Ja era hora que en el nostre país tinguéssim una llei on els animals siguin també grans protagonistes. Això és una cosa que no entén de sigles, sinó d'avanç social. Endurir penes pel maltractament, controlar la venda, acabar amb les exhibicions, que el sacrifici sigui per pura decisió mèdica o poblacional i que les persones estiguin conscienciades del que comporta ser un amo d'un animal. Una llei que no es fica en l'experimentació per investigar la tauromàquia on els animals que són criats per la producció. M'alegra saber que d'aquí uns anys veure que cada vegada més gent aprèn el que significa tenir un animal. Avui dia ja ha quedat demostrat que els animals no són simples màquines que són utilitzades en favor de l'home. La ciència ha demostrat que no tenen capacitat per raonar, però sí que tenen memòria o senten emocions. M'agrada com hi ha generacions d'adolescents i joves pròxims a la veintena d'edat que ja tenen una sensibilització especial sobre els animals. Conscienciar la població és un treball de generacions i m'alegra saber que d'aquí uns anys veurem que cada vegada més gent aprèn el que significa tenir un animal. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra. I vinga, anem per un dels protagonistes del dia, que és el temps. Ja sabeu que ens trobem davant un pic de calor que farà enfilar el mercuri fins a valors mai registrats en algunes contrades de Catalunya, fins al punt d'arribar a una temperatura que no s'ha registrat mai a Catalunya. Estem parlant dels 44 graus. La massa d'aire càlid que ens acompanyarà durant tot el dia de dimarts farà que hi hagi un matalàs d'aire molt càlid entre els 600 i els 1.200 metres. I hem de tenir en compte, òbviament, el temps extrem, que no només ve acompanyat de la calor, sinó també de les tempestes seques i les grans ventades que es poden generar durant la tarda. I anem ara a les carreteres per saber com es circula a hores d'ara des del Servei Català del Trànsit. Ens ho explica la Fina Araque. Fina, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, en general, hem de parlar de fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, ens comencem situant a la ronda litoral de Barcelona, on hi ha retencions en un tram de 4 quilòmetres entre Cantunis i Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat. També encara intensitat a la C32 entre Cabrera de Mar i Mataró en sentit Tordera, i acabarem situats a la C-62 a l'altura de Riu de Cerdanya, si circula a través de pas alternatiu com a conseqüència d'un vehicle avariat que provoca intensitat en els dos sentits de la circulació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Venga, que os digo algo que no sabéis. Estamos en verano, sí, 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 y todos queremos lucir lo mejor posible. ¿Qué quieres perder esos kilos que nos sobran rápidamente y en solo tres pasos? Bueno, pues Enriqueta de Clinitec nos va a ayudar a reducir peso y volumen de forma express de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Estamos en verano, ¿qué apetece? Playa, piscina, terracitas, ¿no? Fiestas. Y hay que lucir tipo mejor que nunca, y con el plan 1-2-3, pues lo vas a conseguir. Como tú bien has dicho, rápido. En tan solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. Bajamos la barriga, eliminamos la celulitis y eliminamos los michelines. Y, Monse, no son batidos. Seguimos comiendo, perdiendo peso y bajando volumen.
Fenomenal. Oye, el plan 1-2-3, siempre decimos, Enriqueta, que es un método revolucionario, sí, que elimina la grasa localizada, ya sabemos, en piernas, abdomen, caderas, brazos. Es natural y con registro sanitario, es apto para todos, y el verano es un momento perfecto para adelgazar. Vamos a empezar con esa primera semana, si te parece, para saber qué va a ocurrir en nuestro cuerpo.
Pues mira, en la primera semana lo que vamos a hacer es una limpieza. Nos deshinchamos, eliminamos toda la retención de líquidos, y en esa semana bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen. Y tomaremos los sobres de piña.
Muy bien. Y de los sobres de piña, la segunda semana aparecen los sobres prebióticos de naranja.
Sí, que nos ayudan a renovar la flora, a drenar, a que desaparezca la grasa del vientre y a perder 2 kilos más.
Uh-huh. Y la tercera semana ya es, podemos decir, la definitiva, Enriqueta.
Sí, control de peso con las cápsulas captagrasas saciantes, que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa sin efecto rebote, sin pasar hambre, sin sufrir ni tener bajones de energía. El plan 1-2-3 es efectivo, te permite adelgazar entre 4 y 7 kilos con salud en 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53.
Vamos a repetir, 650-51-52-53 es el teléfono donde solo vas a encontrar el plan 1-2-3 de Clinitec, que nunca viene solo.
No, porque viene muy, pero que muy bien acompañado. Para los oyentes de Cadena COPE, si llaman ahora al 650-51-52-53, hoy de regalo con el plan las galletas dietéticas, que son geniales para el desayuno o la merienda, y también de regalo con el plan el gel termorreductor, que lleva rolón incorporado. Vamos, una maravilla, cada día un masaje y reducimos más, ¿no? Esta gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, que te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué vas a conseguir? Pues lo que tú quieres, bajar volumen y perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Pues llama ya, lo recibes en casa rápidamente y lo único que te falta después es enviarnos la foto para ver lo guapo, guapa que has quedado. 650-51-52-53, plan 1-2-3. Enriqueta, gracias y hasta mañana.
A ti, Montse, un beso muy fuerte.
I a vosaltres no marxeu, perquè d'aquí un moment ens posarem molt seriosos per parlar de l'esclerosi múltiple. I parlarem en primera persona, ho farà la Raquel Puertas, psiquiatra de 41 anys que pateix aquesta malaltia.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El passat diumenge, unes 100.000 persones van participar a la 30a edició del Mullat per l'esclerosi múltiple a 500 piscines a Catalunya. Diuen que a Catalunya hi ha unes 9.000 persones que conviuen amb aquesta malaltia autoimmune i neurodegenerativa. En els darrers anys, els diagnòstics i els tractaments, òbviament, han millorat molt. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Montse.
Estem parlant de detecció més ràpida, ja des del primer episodi, i teràpies també molt més eficaces.
Sí, en aquest cas la investigació mèdica millora, en aquest cas la qualitat de vida dels afectats, tot i que encara hi ha moltíssim camí per a recórrer, i per això doncs anualment se realitza el Mullat a totes les piscines de Catalunya. Com tu molt bé has comentat ja, Montse, actualment a Catalunya hi ha, amb les últimes dades oficials per part del Servei Català de Salut, unes 9.000 persones diagnosticades de l'esclerosi múltiple. I atenció, perquè d'aquestes persones diagnosticades hi ha una altra dada que en aquest cas sí que té un aspecte doncs prou significatiu, i és que 2 de cada 3 persones afectades són dones, concretament amb el 67,6%. Amb aquesta taxa de prevalència, fins als 20 anys no hi ha pràcticament cap diferència entre homes i dones, però a partir de la franja dels 30 als 70 anys ja és doble les dones afectades respecte als homes de l'esclerosi múltiple. La taxa de mortalitat s'ubica amb 11,2 per cada 1.000 persones afectades.
I Sergi, quins són els símptomes d'aquesta esclerosi múltiple?
Sí, concretament hi ha diversos símptomes que el nostre cos doncs ja fa els senyals d'alarma. Els experts apunten doncs de que els símptomes principals serien la pèrdua de la visió, la força al braç o fins i tot un cansament generalitzat. També s'afegeix ja en un àmbit més general episodis de fatiga no previstos, depressió, problemes d'incontinència, disfunció sexual i sobretot un dèficit i cansament generalitzat a l'hora de fer una funció tan bàsica com caminar. Quan hi ha doncs aquests aspectes, quan hem d'anar ràpidament cap al metge per fer les primeres proves perquè la malaltia ens pot atacar.
I avui tenim el cas de la Raquel Puertas, una noia de 40 anys, és psiquiatra i pateix fa ja alguns anys la malaltia. Avui parlem amb ella sobre la duresa del dia a dia d'aquesta malaltia que està patint. Raquel, molt bon dia.
Bon dia.
Quan dic esclerosi múltiple, què et ve al cap?
Bueno, la veritat és que amb el cap sempre a la cadira de rodes. És el primer que la gent pensa. Però, per sort, hi ha molta gent que està bé. Vull dir, que acabem amb cadira de rodes són pocs.
Quan va començar tot plegat, Raquel? Tu ets molt jove, tens 40 anys. Quan vas començar a trobar-te malament? Quan vas decidir anar al metge? I quan van posar-li una etiqueta al que et passava?
Mira, jo tenia 27 anys i el que em passava és que l'ull, vull dir, veia doble. I vaig anar al primer metge i em va dir que era estrès. El segon també. I jo, com que ja era metge, deia, això no és estrès, és una altra cosa. I al final amb la meva cunyada vam poder anar a un altre hospital, a Trueta, i em va fer una ressonància. I llavors vam veure que tenia les coses múltiples. Vam començar el tractament intramuscular, que em va anar molt bé i he estat 10 anys aproximadament asimptomàtica. I de cop he caigut en cadira de rodes. Vull dir, ara em costa fer tot.
Amb una ressonància és possible, amb aquesta prova simple, ja es detecta ràpidament l'esclerosi?
Sí. Sí, amb una ressonància magnètica cerebral ja es veuen les lesions desmielinitzants del cervell. I llavors, per confirmar-ho, el que fan és una punció lumbar que veuen que hi ha les bandes oligoclonals, que és molt típic de la malaltia.
És una malaltia autoimmune i neurodegenerativa que malmet la coberta que protegeix les neurones, la qual cosa fa que s'espatlli la comunicació entre cèl·lules nervioses. A banda del tema de l'ull, vas tenir algun altre símptoma?
No, la veritat és que no. Hi ha molta gent que es queixa de l'equilibri, que s'escapa el pipí, a mi res. Vull dir, he estat 10 anys, això, de l'ull que m'ha donat 2-3 setmanes i ja està.
Quant de temps vas trigar en tenir aquesta etiqueta? M'has dit que vas anar a metges, et van dir estrès. Quan va passar?
Mira, més o menys 2 setmanes, però perquè jo ja et dic, soc metge i em vaig moure molt.
Va ser ràpid, però perquè
si
deu
no
haver-hi...
pot trigar mesos, eh?
Clar, perquè deu haver-hi casos que deu ser una peregrinació total de metges.
Sí, de fet, si m'hagués quedat amb estrès, doncs mira, ja està.
Quin era el tractament? M'has comentat intramuscular?
Mira, jo vaig començar amb intramuscular una cosa que es diu petaferon, que és injectar-te tu sol a casa, intramuscular, o als malucs, o a la panxa, o als braços, o al culete, dia sí, dia no.
I vas poder estar...
Després vaig estar al mateix tractament, però cada 15 dies, i em va sentar fatal. Sí, sobretot perquè feia molts blaus, o sigui, la cosa és que físicament, vull dir, em deixava fet una merda.
I el metge que et deia que era normal dintre de la normalitat?
Sí, perquè el que fan aquests tractaments és baixar les defenses. I llavors, el dia que et punxes, tens, com diuen, un síndrome pseudogripal. Que és això, tens altratges, et fa mal el cos, no et trobes bé, a vegades tens febre...
Vas haver de deixar de treballar?
No, vaig treballar igual i feia guàrdies. És que ja et dic, em trobava molt bé.
I si...
dir, l'únic que el dia que em punxava m'havia de prendre sempre un paracetamol. Ja està.
Tu ets psiquiatra. Psicològicament, com et va afectar el fet de saber que tenies esclerosi múltiple?
Mira, al principi, molt malament. O sigui, vaig estar 2-3 mesos fatal. I pensant cada dia si em movia o no em movia, perquè pensava que em quedaria paralítica, total. Després, com que vaig veure que em trobava bé, la veritat és que he estat 10 anys la mar de bé. De fet, tinc 3 fills, vull dir, i superbé, tot. I de cop ha vingut això.
Des de quan fa que estàs en cadira de rodes?
Mira, pues fa, ara porto 19 mesos de baixa, o sigui que fa uns 18 que estic en cadira de rodes.
I et van dir que hi havia possibilitats que això et passés?
No. Sí, el primer metge que em va diagnosticar i em va deixar el llibre on ho posava. Però jo vaig llançar el llibre perquè jo no em creia que m'hi passés.
Vas trigar poc temps, no? Diguem-ne, 10 anys vas estar entre una cosa i l'altra?
Clar, m'he estat molt bé, 10 anys.
I ara com és el teu dia a dia, Raquel?
Pues és molt difícil. Vull dir, jo em llevo. Quan em llevo haig de mirar a veure si aquell serà un bon dia o un mal dia. Jo em llevo i tinc al costat d'on em llevo un caminador. A vegades m'han d'ajudar a ficar-me dreta amb el caminador, perquè a vegades no puc. A vegades necessito una cadira de rodes ja des de l'inici perquè no em puc ni posar dreta. Vull dir, llavors vaig a esmorzar, vaig al menjador, tinc la sort que tinc un marit i els meus pares també m'ajuden, i bueno, em prenc un cafè, les pastilles, perquè ara pren pastilles també, i després em dutxo. Dutxar-me també és una odissea, com et pots imaginar. Perquè estic en un pis que l'hem adaptat una mica, el lavabo i l'entrada, sobretot, però tot i així necessito que sempre hi hagi algú a casa. Perquè hi ha vegades que no em puc aixecar de la dutxa o que em costa més vestir-me. Clar, hi ha vegades que necessito ajuda per coses molt bàsiques.
Ara mateix podem dir que ets dependent, no?
Sí, exacte.
Això es pot quedar així? Pot evolucionar?
Mira, ara mateix tampoc moc la mà dreta, la moc molt poquet. És a dir, per menjar m'estic acostumant a menjar amb l'esquerra. Però clar, necessito que algú em parteixi els aliments.
Ja.
I m'han dit això, que he passat una fase progressiva de malaltia. Llavors no sé com em quedaré.
No sé si comparteixes, Raquel, amb d'altres malalts...
Sí, vaig tenir la sort de que aquest últim any he estat en un grup de rehabilitació molt maco i he conegut a dos pacients que em feien molt de recolzament. Però ja s'ha acabat el grup. I vaig a un grup de suport amb la Fundació Escoles Múltiples.
Sí.
Estic fent ioga també amb pacients de Escoles Múltiples. Vull dir, em vaig movent. I conèixer gent amb el mateix, vull dir, al final es fa veure la malaltia d'una manera diferent.
Efectivament.
També... Clar, perquè hi ha gent que sí que pot treballar, hi ha gent que, bueno, s'organitza d'alguna manera que tu potser no veies. I va bé.
Està bé que visibilitzem tot plegat, no? Que hi hagi gent com, per exemple, no sé, el Bob Pop, el conseller d'Interior, el Miquel Buch, l'exdiputada Mireia Boya, no? Que també han fet públic que pateixen aquesta malaltia.
Sí, exacte.
I està bé perquè s'ha d'estudiar, tot i que s'ha avançat moltíssim en els darrers anys, els diagnòstics i els tractaments han millorat molt, la detecció és més ràpida, ja des del primer episodi, i les teràpies són també molt més eficaces.
Sí, sí. Va molt bé que es visualitzi, més que res perquè la gent no sap què és la malaltia. O sigui, de fet, una companya del grup m'ho deia, diu, a mi em van dir escoles múltiples, pensava que era una malaltia reumatològica de les cames.
Clar.
Perquè no sabia què era. Vull dir, jo crec que la gent primer hem de saber què és i com tractar-ho. I encara ens queda, molt.
I tant que sí. Per això es lluita, 30 anys del Mullat per l'esclerosi múltiple, sí. Va ser tot un èxit, 500 piscines de Catalunya. Desitjo, Raquel, que et trobis o que tinguis la millor qualitat de vida possible. No tenir dolor, que és el més important. Tu ets psiquiatra, saps el que pot fer la ment, la importància de controlar la part mental. Però ets un exemple... per aquella gent que s'estigui escoltant. I això li desitjo que et pugui tornar a trucar i em diguis, Montse, ja no faig servir la cadira.
Exacte, a veure si és veritat.
Tant que sí. Raquel Puertas, un petonàs enorme, energia positiva i endavant.
Molt bé, gràcies.
A tu. Vinga,
adéu.
Gràcies, Raquel.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces... dejas de hacerlo y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascatalunya.cat.
Avorrir menys, ignorar menys, jutjar menys, separar menys, censurar menys, justificar menys. Si vols entendre-hi més, el moment és ara. Subscriu-te a El Periódico per només 2 euros al mes. El Periódico. Entendre-hi més.
¿Y ahora qué?
Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, m'he agafat un metro per saber si hi ha 2 metres i mig de distància entre punta i punta de la taula.
És un triangle que hi ha.
Entre punta i punta de la taula, eh?
Un triangle.
Entre punta i punta de la taula, no. Més 4 que 3. Entre lado i lado, perquè ahir va ser el debat, d'això, hi va ser 2 metres i mig a distància. Però mira, bueno. el que sí us garanteixo és que les cadires són les 3 iguals.
Sí. Que hi havia ganes de saltar una sobre l'altra. Hi havia un que hi havia una distància, però sempre hi havia un que volia atacar l'altre.
Ah. Bueno, com no sé si veiés i la senyora Anna, Anna Pastor, i sé que vostè es comporten, és el cap de programes que està a la meva esquerra, Carles Lozada, mm-hmm. I a la meva dreta el senyor José Luis Gil, d'Esports Cope, que ens dirà també l'actualitat esportiva. Ara que dius això, que ve el José Luis Pérez a 13, ¿hablamos de esto o de lo otro? Esto era el debate y lo otro era...
Jo
soy muy fan de José Luis Pérez. Bueno, senyor Lozada.
Parlem de la calorada, que avui arriba al seu pic i a partir de demà les temperatures ja començaran a moderar-se, però encara tindrem forta calor els pròxims dies. L'episodi de forta calor ja s'ha fet notar la passada nit, ha estat molt tòrrida, com també ho serà la d'avui fins a demà dimecres, amb mínimes superiors als 23, 24 i 25 graus. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preveixin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús. A més, es recomana que es tingui especial vigilància a les persones grans amb alguna discapacitat, amb malalties cròniques o també els que treballen a l'aire lliure. I també s'ha de tenir molta, molta cura amb els més petits de la casa. I és que avui les temperatures màximes estan completament desbocades, sobretot a les comarques de Lleida, on es poden superar els 43-44 graus. Davant d'aquest panorama, els ajuntaments del Pla de Lleida i la mateixa capital del Segrià han posat en marxa una xarxa de refugis climàtics per fer front a la calorada d'avui, especialment forta, com et deia, a les comarques de Ponent. Estarem en un d'aquests punts, que hi ha un company de COPE Lleida, el Ricard Albert, ens explicarà com està habilitat aquests punts dels refugis climàtics a les comarques de Ponent. I altres punts de Catalunya, els termòmetres també s'han enfilat fins a temperatures extremes, sobretot a partir del migdia. La ciutat de Barcelona i bona part dels municipis de l'àrea metropolitana també estan en marxa aquests refugis climàtics que, atenció, són molt, molt, molt poc coneguts pels ciutadans. El Tomàs Hinojosa està en aquests instants en un d'aquests refugis, ens ho explicarà d'aquí una estona. I també a voltes amb l'onada de calor, doncs mira, Protecció Civil ha activat aquest migdia la prealerta del pla Infocat per alt risc d'incendi forestal a la meitat sud i centre de Catalunya. Mentrestant, la xarxa de parcs naturals, en una altra anotació de Protecció Civil, avisa que han activat també el nivell 2 pla alfa en el alguns parcs barcelonins, com el parc de Collserola, a la Gralla del Baix Llobregat, el parc del Garraf i el parc d'Olèrdua, també el parc de Foix i el parc de Sant Llorenç de Munt, tot per un elevat risc d'incendis forestals. I un últim apunt que fa referència als ciclistes. Un 62% dels ciclistes sent vulnerable quan circula per la ciutat de Barcelona. A més, això ho diu un estudi del RAC que alerta que hi ha més accidents amb tercers vehicles implicats. Un estudi identifica també els punts on es dona molt conflicte entre ciclistes i altres conductors, sobretot en hores punta, i situa com el carril més conflictiu el carril muntanya de l'Avinguda Diagonal.
Molt bé,
senyora. Ja ho sap per repassar amb la seva bici, senyora Rodríguez.
A quina hora serà tot plegat?
2:20 de la tarda.
Molt bé. El senyor Álvarez ha fet, no sé si testament o alguna cosa, perquè clar, està al carrer per donar la informació del temps que fa.
No, però està en un refugi climàtic. Està fresquet, dona.
Ah, pensava que teníem un al carrer i un altre
refugi. I el Tomàs també el tinc amb un refugi climàtic. Ah, no els tinc només al carrer. Vostè que me creu, que no cuido els meus redactors o què?
No, espero que sigui. I si no...
Els cuido i els estimo i els protegeixo de les calorades. I si no, unes
vacaciones al Caribe, unes vacaciones al Caribe. Senyor...
Això no depèn de mi, les vacaciones al Caribe. Però bueno, jo m'hi apunto, eh?
Va, molt bé, jo també, eh? Jo també.
Al Caribe no, però té un que demà marxa a Menorca.
Ah, sí? És veritat, sí, sí, cert.
Hasta aquí puedo leer.
Bueno, escolteu, que gràcies, senyor Lozada.
Adéu.
Fins després. Senyor Gil, Lenglet,
sí, senyora, amb permís Clement Lenglet
per negociar el seu futur.
Aviam, és el que té les circumstàncies del mercat de fitxatges. Dia 2 de pretemporada per Barça i Girona, i a Can Barça en parlarem de Clement Lenglet, que té permís del club per buscar-se equip. No compta per Xavi Hernández, la nòmina de centrals ja està prou definida, amb els que hi havia Araujo, Christensen i l'arribada d'Íñigo Martínez, i Clement Lenglet no compta. Per això el Barça li ha donat permís perquè trobi una destinació i un futur que sigui un win per totes les parts afectades, el Barça, el club que es quedi Lenglet i el mateix Clement Lenglet. El que sí que ja està indexat al calendari és la presentació precisament d'Íñigo Martínez, el central que ha arribat en aquest mercat d'estiu, que serà el proper dijous. Demà entrenament a portes obertes pels mitjans de comunicació, mentre que esperem la data de presentació confirmada de Gundogan, i esperem també veure com es resol el futur d'Àlex Collado, un dels joves de Can Barça que s'ha de fer oficial la seva desvinculació del club blaugrana i la seva arribada al per les properes 4 temporades. Mentretant, continuem veient imatges d'Oriol Romeu al vestidor del Girona, al vestidor de Montilivi, dia 2 de feina també pels de Mitchell. Per cert, si teniu oportunitat i els mitjans per fer-ho, no us perdeu el discurs encoratjador, primer dia de feina de Mitchell als seus futbolistes, perquè allà a Montilivi poden estar orgullosos del tècnic gironí. Demà, per ser a Montilivi, també presentació de Dali Blin, aquest defensa que ha arribat per reforçar el cantó esquerrà de la defensa del Girona. Parlant de presentacions, l'Espanyol ja ha fet la de Manolo González com a tècnic del filial, signa per dues temporades, mentre que aquesta tarda al Principat faran la presentació de Iker Benito per l'Andorra, procedent d'Osasuna. I en plana poliesportiva, en bàsquet, Joel Parra ja ha signat el seu contracte pel Barça, i hi ha una notícia, doncs, força positiva i molt bona. Acord entre Eurolliga i FIBA perquè les finestres de seleccions no interfereixin en el calendari de la Eurolliga. Una notícia d'aquelles de sentit comú. Uh-huh. També és notícia en plana poliesportiva, les llistes de les seleccions masculines i femenines de waterpolo pel Mundial de Fukuoka, que arrenca divendres.
Tot això i més, a quina hora estarà senyor Gil?
Recordem, horari d'estiu, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra amb Bermudes, 3:25 de la tarda, fins a les 4.
Allà hi serem. Gràcies, senyor Gil.
Fins demà, Rodríguez.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui parlem amb l'Iñaki Garostiaga, que és el director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Iñaki, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse, com esteu?
Perfectament bé i amb ganes de conèixer tot el que s'estudia a ESOP. Cuina, pastisseria, sala, hoteleria, vins...
La feina dels hotels, que és una branca molt difícil de trobar i que costa molt també.
I com els formeu? Quants duren els cursos que feu aquí a l'escola?
Doncs mira, tenim diferents línies. Quan parlem de formació, d'ensenyament, cicles de grau mig i cicles de grau superior, són cursos de 3 anys de duració, en el qual nosaltres al tercer sempre afegim un component molt important nostre de gestió, perquè els negocis es creen per guanyar diners i el que hem d'ensenyar als alumnes és, a part de cuinar, servir o fer pastissos espectaculars i coordinar-se a nivell equip amb tothom, és saber fer els costos, els ratis, perquè realment on treballin treguin la rendibilitat que demanda un negoci, doncs per poder pagar salaris, subministres, els proveïdors, a tothom. Perquè ells al final seran responsables, siguin propietaris o no, del salari de molta gent, de molts equips. I per això has d'afinar molt prim el llapis, fer bé els números i és la base, podríem dir, de tot. O sigui, moltes vegades, quan diem el que és el més important a les empreses, tothom comença a dir una motivació, no sé què. No, que sigui rentable. Si no és rentable, es cau tot. O sigui, un cop és rentable, podem afegir tot l'altre.
Efectivament.
Però el primer de la base de tot és que l'empresa sigui rentable.
Iñaki, quan tu com a director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona escoltes que la gent es queixa de que no hi ha mà d'obra qualificada, que qualsevol persona està fent de cambrer, joves que estan una temporada curta, tu com ho veus? En part, hi ha raó a la gent que diu això? Tenen part de raó?
Doncs sí, tenen tota la raó. La veritat és que és un sector refugi a molta gent que quan arriba a un país, ja no parlem d'Espanya, parlem a nivell mundial, en el segon lloc està ja regularitzat, és un espai on ràpid pots trobar un lloc de feina per començar una nova vida. Jo sempre defenso i he defensat, jo soc exalumne a l'escola, que les coses se li ha de donar valor. Igual que s'han regularitzat molts sectors, des del sanitari, de cuidadors, de gent gran, jo crec que els establiments de restauració almenys tindrien que tenir que el responsable sigui una persona titulada.
Tens tota la raó.
Per ensenyament, perquè si no, no té sentit d'estudiar. Quan diuen, doncs que la gent ara estudia menys hostaleria, clar, perquè volem que ho estudi si després tampoc ho demanda la normativa. Llavors, jo sóc un defensor ferm, tant amb les patronals i amb sindicats, que això es tindria que regularitzar a tots els nivells. O sigui, si treball té uns cicles, o sigui, aquí parlem ensenyament, formació reglada, que podríem parlar que estarien ja a nivell intermig o direcció per arribar a aquests postos. Després hi ha tota una base, que podríem dir que és més el sector refugi, en el qual el que podríem fer és, si hi ha unitats formatives o cicles de nivell 1, 2 i 3 en treball, per ser cambrer, cuiner, ajudant, que la base de tot, el nivell 1, em sembla són 320 hores. Això ho hauria de tenir tothom, perquè no ens oblidem que un cuiner pot enviar a l'hospital a 80 persones.
Sí, sí.
I això ningú es dona compte, un pastisser. Per la qual cosa, els empresaris els han anat bé per una banda, però per una altra també hem notat un canvi. Ahir mateix tenia una reunió amb una cadena hotelera que em deia, li vull que formis tot el personal de la cadena, muntem un projecte a 3 anys, perquè tothom tingui el que és el certificat professional de nivell 1, tant en sala com en cuina, com en pastisseria. Perquè serà una forma de donar-li valor i jo em comprometo a inclús a donar un bonus econòmic a la gent que se'l tregui. Perquè avui tenia tothom format.
Està clar.
Aquesta serà la diferència entre les empreses.
És que tenir el personal format farà que el negoci vagi a millor. Perquè la gent ho nota, la gent que anem a un restaurant, anem a un hotel, i això, òbviament, s'ha de pagar. Iñaki, molt interessant tot el que ens has explicat. Iñaki Gorostiaga, director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Recordeu el telèfon de contacte, el 93-453-2904, 93-453-2904. Està en el passatge del Taulat 243 de Barcelona. Iñaki, un plaer, gràcies com sempre.
Igualment, un plaer. Una abraçada, que vagi bé.
Amb l'arribada de l'estiu i les vacances, les rutines poden canviar. Hi ha més temps per descansar i també per gaudir de la família dels amics. Això també afecta a les persones amb Alzheimer i a les que els cuiden. És per això, per aquest motiu, que la Fundació Pasqual Maragall promou una sèrie de recomanacions per mantenir un ritme de vida estable a l'estiu quan es conviu amb familiars que pateixen aquesta malaltia. Avui és un plaer parlar amb la Nina Gramunt, que és neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Gramunt, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Recordem que l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa i responsable d'entre un 60 i un 70% dels casos de demència. I s'estima que a Espanya hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències, una xifra que, malauradament, Nina, es duplicarà durant els propers, diuen, 20 anys, no?
Sí, perquè d'una banda doncs està lligada a l'envelliment poblacional, que no és una conseqüència inevitable d'envellir, però sí que és el seu principal factor de risc. Llavors, doncs, a mesura que cada vegada anem allargant l'esperança de vida, doncs si no es troben tractaments que de manera efectiva i clara retardin, diguéssim, el desenvolupament neuropatològic de la malaltia, doncs efectivament els casos es veuran considerablement incrementats.
Sí. Segons les dades disponibles, doctora, més del 80% dels casos d'Alzheimer, l'atenció directa recau sempre a la família, no? En aquesta persona cuidadora principal que dedica la seva atenció i cures més a 70 hores mensuals, no? Una xifra que a l'estiu pot augmentar fins i tot, no?
Clar, sí, perquè a l'estiu doncs es produeix un canvi de un trencament de les rutines habituals, que evidentment és absolutament necessari en tots els casos. Tothom necessita aquest desplegament, però, clar, amb el cas que es convisqui o que es tingui en l'entorn familiar una persona amb malaltia d'Alzheimer, doncs això, evidentment, no és així de simple, no? Perquè si aquesta persona normalment durant la resta de l'any assisteix a un centre de dia, o si està molt feta, diguéssim, al seu entorn domiciliari i li suposa un canvi, etc. Llavors això, sovint, per poder, és com una mica ambigu, no? o contradictori, perquè mirant de gaudir d'unes vacances, doncs sovint el que es genera és més estrès en aquest si familiar.
Efectivament. Quin seria el decàleg d'algunes coses que podem fer perquè aquesta persona amb aquesta malaltia de l'Alzheimer tingui aquest canvi de rutines, sempre en companyia, però que no ho noti gaire, no? Com, per on hem de començar?
Doncs mira, el primer de tot seria per consultar o parlar-ho amb el professional de referència, si pot ser amb temps, i si no és amb el professional, amb el professional mèdic especialista que el porta, doncs algú del context, no?, del servei d'assistència social, de teràpia ocupacional, d'infermeria, dins del context per demanar també alguns consells o recomanacions, i particularment si aquella persona, doncs últimament, la persona afectada, doncs ha patit un daltabaix que li hagi provocat doncs una desestabilització de la seva funció cognitiva. Evidentment, l'altra cosa és que Sigui com sigui, haurem d'afegir una dosi extra de paciència, no? Sabem que la paciència, l'empatia, etc., és necessària sempre en el tracte amb aquestes persones, doncs potser ara encara s'haurà d'incrementar. És important intentar mantenir les rutines. Sembla que potser em contradigui, abans dèiem, és un trencament de rutines. Sí, i hem de donar una certa flexibilitat, perquè potser els horaris ara no seran els mateixos, els dies són més llargs.
Clar, el menjar, aprofitem sopar...
Aprofitem per fer coses a la tarda vespre que durant la resta de l'any doncs, no ho podem fer, no? Però sí que, potser els horaris diferents, però sí que l'ordre en què se succeeixen les coses sigui més o menys el mateix, no? L'ordre de les activitats del dia, perquè això també ajuda a mantenir la persona afectada. L'hauríem de facilitar un procés d'adaptació al nou entorn. Si anem de vacances, doncs pot ser molt habitual, no? És típic anar a la casa del poble, per exemple. Ah. Doncs cal preparar la persona amb certa antelació, permetre-li que s'endugui algun objecte personal de referència del seu entorn.
Exacte.
Pot ser un coixí, pot ser un perfum, pot ser una fotografia, la música que li agrada, etc. Recordar que l'entorn també s'ha d'adaptar a la persona, l'entorn nou, diguéssim, si continuem amb l'exemple aquest de que anem al poble,
sí,
doncs potser fa un any o dos anys que no veuen aquesta persona. Se'ls ha de posar amb antecedents de quina és la seva situació actual perquè no es sorprenguin davant de determinades conductes. Aniria per un altre punt, pensar que la persona cuidadora també necessita vacances.
I tant.
Que se li ha de donar suport i relleu en moltes de les seves tasques. Per això també és molt important fomentar i mantenir la comunicació familiar, vull dir, arribar doncs, a consensos, acords, i que la persona cuidadora s'empoderi per poder demanar aquesta ajuda, però per això ha de rebre suport. I ja quasi per últim diria que, evidentment, quan estem parlant de vacances en una època climàtica com és l'estiu, òbviament totes les recomanacions per la població general, que normalment ja s'accentuen amb les persones grans, doncs encara les hem de tenir amb més cura amb persones amb Alzheimer, evitar l'exposició a altes temperatures, procurar una freqüent hidratació, perquè hem de recordar que són persones que pel seu deteriorament cognitiu, sovint elles, potser per problemes comunicatius o per problemes de percepció de les seves necessitats fisiològiques, no expressaran la necessitat de set o de calor, etc. Per tant, s'ha d'estar especialment pendent i totes aquelles recomanacions que ja sabem, doncs, posar-les en pràctica, no?
Doncs queda clar que s'ha de crear una rutina estructurada, fer activitats a l'aire lliure, refrescar, mantenir-se hidratat, adaptar-se a l'espai de vacances i, sobretot, superimportant, com deia la doctora, consultar els professionals en cas de dubte i, sobretot, aquests consells i d'altres els podem veure en el blog Hablemos del Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, que treballa cada dia per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i també de les persones cuidadores, perquè sempre hi ha aquella pregunta, no? Qui cuida el que cuida, no?
Així és.
Doctora Nina Garamunt, neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, gràcies per aquests consells i gràcies per la tasca que feu. És impagable.
Gràcies a vosaltres per la difusió, que és també molt important en el nostre dia a dia. Moltes gràcies.
Gràcies, molt bon dia. Adéu-siau.
Bon estiu a tothom.
Igualment, adéu. Gràcies. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las infecciones de orina, especialmente durante los meses de verano, son uno de los motivos más frecuentes de visita al médico. Dolor o escozor al orinar, necesidad frecuente y urgente de orinar. Quienes hayan padecido alguna vez una infección de orina saben lo incómodas que pueden llegar a resultar. Con el fin de aclarar dudas y desmontar mitos que rodean a esta patología que puede afectar a adultos de todas las edades, pero especialmente a las mujeres, hoy contamos con el doctor Carles Pigrau, médico internista de Creu Blanca, altamente especializado en patologías infecciosas. Buenos días, doctor Pigrau.
Buenos días.
¿Cuántos tipos de infecciones de orina existen y por qué aparecen?
Mire, normalmente las infecciones de orina las clasificamos en dos grandes grupos, en complicadas y no complicadas.
Uh-huh.
Las infecciones de orina no complicadas acontecen la mayoría de las veces en mujeres sanas.
Sí.
Son 30 veces más frecuentes que en el varón. y muchas veces están relacionadas, la mayoría de las veces, con la actividad sexual.
Ajá.
De tal forma que existen estudios que mayor actividad sexual, pues mayor riesgo. Es evidente que también hay algún factor genético, que las mujeres que tienen más infecciones de orina tendrían más receptores donde se engancha el microorganismo que las causará, que habitualmente es Escherichia coli. Las complicadas, que son, serán sobre todo en varones y en algunas mujeres, pues son las que se producen en pacientes con alguna patología generalmente urológica de base, y menos frecuentemente con una fístula intestinal.
Muy bien.
El hecho de que sea más frecuente en verano seguramente tiene que ver con mayor frecuencia sexual en este periodo de relajamiento.
Ya, claro, normal. Doctor, a veces, a pesar de realizar varias pruebas diagnósticas y seguir el tratamiento con antibiótico que marca el especialista, muchas personas no consiguen solucionar este problema. ¿Qué procesos siguen ustedes en Creu Blanca para abordar esta patología de forma efectiva y tratar el problema desde la raíz?
Mire, muchas personas aplican una serie de pautas clásicas que se ha demostrado que son poco útiles, como por ejemplo el ir a orinar después de tener relaciones, el orinar más a menudo, el lavarse de delante hacia atrás. Esto, por desgracia, tiene poca eficacia, Entonces, nosotros habitualmente, a ver, si es una mujer que tiene infección urinaria no complicada, no haríamos ni una ecografía. La mayoría de los pacientes cuando vienen ya han tenido muchas infecciones, ya nos vienen con una ecografía que es normal,
sí,
y ya sabemos que no es complicada. Entonces, como muchas de las infecciones tienen relación con la actividad sexual, lo que se puede hacer es profilaxis antibiótica después de tener relaciones, Una dosis baja de antibiótico,
sí,
después de tener relaciones durante 6 meses,
Muy bien.
Existen otras estrategias como tomar arándanos, que es menos eficaz. Hay vacunas contra E. coli, que es poco eficaz,
sí,
y tienen cierta eficacia. Y lo que recientemente también ha salido, que no es antibiótico, es la D-manosa. La D-manosa es un monoazúcar que también lo tenemos nosotros naturalmente, de forma natural en la vejiga urinaria, que lo que hace es impedir que el microorganismo se adhiera a la vesícula, a la vejiga urinaria, y entonces cause la infección de orina. También se toma 6 meses, y generalmente entonces cuando paramos, la mayoría de los pacientes van bien porque ya han tenido tiempo de restaurar una capa protectora que tiene la propia paciente.
Doctor Pigrau, ¿por qué hay muchas personas que sufren infecciones de orina de repetición y otras no? ¿Hay algo que hacen mal y por ello sufren esas recaídas? Es muy habitual escuchar a una mujer que diga que constantemente tengo infecciones de orina.
Sí, mire, hay varios factores. Uno es la actividad sexual. Dos es un factor, luego puedes tener una alteración estructural. Tres podría ser un factor genético. Las mujeres que tienen más infecciones de orina tienen más receptores donde se engancha el microbio. Otro factor de riesgo sería la menopausia. Hay mujeres que no han tenido ninguna infección de orina en su vida, empiezan la menopausia y empiezan a tener infecciones. Esto es debido a que antes de la menopausia los estrógenos vaginales fabrican un azúcar que permite que viva bien el lactobacillus.
Claro.
Que lucha contra el microbio que luego causará la infección urinaria. Con la menopausia, al desaparecer el lactobacillus, incrementa la colonización vaginal por las enterobacterias y aumenta el riesgo.
Uh-huh.
Y esto es importante conocerlo, porque se ha visto que si se pautan estrógenos vaginales, que es otra estrategia
también
efectiva en este grupo de pacientes, pues disminuye drásticamente el número de infecciones urinarias en este colectivo de pacientes.
Lo importante, doctor Pigrau, como siempre, es para hacer un diagnóstico certero, es acudir a un especialista. Hoy usted lo ha explicado fenomenalmente bien. El doctor Pigrau es médico internista de Creu Blanca y especializado en patologías infecciosas. Doctor, como siempre, ha sido un placer y gracias una vez más a los amigos de Creu Blanca por estar con nosotros. Gracias y buenos días.
Vale, buenos días.
Bueno, pues antes de llegar a las 2 de la tarde, os voy a poner la boca agua. Venga, ¿queréis una buena carne argentina? ¿No sabéis dónde? Venga, pero si lo tenemos aquí enfrente de COPE. Está en Diputación 239. Viven la pasión por la carne y el fuego. Se llaman Restaurante La Cabrera. Y atención, porque hasta el próximo día 16 están celebrando el Día de la Independencia de Argentina, que fue el pasado día 9 de julio. Y a los que vayáis y pidáis platos con milanesa argentina, tenéis un 20% de descuento. Restaurante La Cabrera, calle Diputación 239, teléfono 93878-3230, La Cabrera en Barcelona. Y nosaltres, com dèiem, marxem, arriben les dues, moment de la companya Pilar García Muñiz i migdia a COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà, adeu-siau.